Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El programa Persona i Vida avui és dimecres i per tant toca parlar de bioètica. El dilluns passat a la Federació de Cristians de Catalunya es va presentar el Manual de Bioètica dels Joves. Aquesta publicació doncs, va tenir un gran acolliment, una gran assistència de públic, amb una gran participació d'estudiants de medicina, metges i d'altres persones interessades en la matèria. I com sempre, abans d'iniciar l'edició d'avui, us donem el contacte per si ens voleu adreçar alguna pregunta. I comencem a parlar de la temàtica que ens ocuparà el programa d'avui.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I abans de centrar-nos a parlar de la temàtica d'avui, fem un repàs de les notícies destacades en el camp mèdic dels últims dies. La Fundació Puigverd de Barcelona ha fet per primera vegada a l'estat espanyol un trasplantament renal creuat en el qual un dels ronyons no era del tot compatible amb un dels receptors. La intervenció ha estat possible gràcies a una nova tècnica que consisteix a extreure els anticossos del receptor que provocaven la incompatibilitat amb un mecanisme semblant al de la diàlisi. Amb aquest nou procediment augmenten les possibilitats per fer aquest tipus de trasplantaments, ja que actualment el 30% dels candidats a donants vius no són compatibles. El trasplantament creuat vol dir que dos receptors se n'han beneficiat alhora. En aquest cas, hi ha hagut dos matrimonis que hi han estat implicats. Un dels membres del primer matrimoni ha donat un ronyó en viu a l'altre matrimoni, que al seu torn ha fet el mateix. En un dels casos, però, hi havia una incompatibilitat lleu, cosa que feia que l'operació no fos del tot viable. Perquè si doni llum verda, cal que donant i receptor tinguin el grup sanguini compatible i també 12 proteïnes de l'organisme per les quals el cos ha generat anticossos que provoquen el rebuig. Però en un dels casos hi havia una proteïna que no era compatible per al trasplantament. El que es va fer per resoldre-ho va ser aplicar la tècnica d'immunoabsorció. I aquesta setmana també és notícia que la medicina regenerativa i els òrgans bioartificials creats a partir de cèl·lules mare dels mateixos pacients faran que d'aquí a uns 25 anys els trasplantaments tal com els coneixem avui en dia ja no siguin necessaris en principi. És el pronòstic que ha fet el president de la Societat Catalana de Trasplantaments, Josep Maria Campistol, en el 12è congrés d'aquesta institució. Les investigacions per la creació d'òrgans artificials estan més avançades en el cas del cor, amb què ja s'ha experimentat amb ratolins, ha explicat el vicepresident de la Societat Científica i cap de la Unitat de Trasplantament Cardíac de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, Nicolás Manito. La teràpia consistiria a destruir les cèl·lules dolentes del cor de manera que només quedi l'estructura de col·làgen, que es farciria amb cèl·lules mare del pacient i factors de diferenciació perquè aquestes cèl·lules mare es transformin en cèl·lules pròpies del cor. Aquesta possibilitat és una línia d'investigació sòlida, però poc avançada. Per això, ha detallat Josep Maria Campistol, es treballa doncs en paral·lel per allargar al màxim la supervivència dels trasplantats. Per això els experts miren d'aconseguir que el tractament d'immunosupressió que s'administra als pacients per evitar que rebutgin l'òrgan trasplantat sigui més refinat i selectiu. Actualment hi ha unes 6.000 persones en espera d'un trasplantament a l'estat espanyol. I a l'estudi 3 de Ràdio Estel ens visita el pediatre i secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Arcadi Derquer. Doctor Derquer, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut al Persona i Vida.
Moltes gràcies.
Primer li he de preguntar com va anar l'acte del dilluns passat, que em sembla que va ser un èxit.
Va ser un èxit, va anar molt bé. Vam presentar el manual de bioètica dels joves de la Fundació Jérôme Lejeune, francesa, i vostè sap que aquest manual és fantàstic, perquè aquí s'expliquen, diguéssim, els temes principals de debat en la bioètica actual, des de l'avortament a les cèl·lules mare, la clonació, aquestes coses. I és explicat d'una manera molt clara, molt pedagògica, amb il·lustracions, amb esquemes, que fa la lectura una delícia i que, a més, es pot donar perquè els joves, aquesta és la finalitat principal, ho puguin reconèixer i entendre bé en un moment en què s'expliquen d'una manera molt contrària.
S'ha presentat, doncs, aquesta edició en llengua catalana i llengua castellana.
Sí, s'ha presentat en llengua catalana i castellana. El manual de bioètica de joves de la Fundació Lejeune va ser escrit en francès. Nosaltres, quan el vam descobrir, vam demanar-los que aviam si ens el podien deixar traduir, i finalment ho hem aconseguit. També ho ha fet, per la part castellana, la fundació, diguéssim, de la càtedra Jérôme Lejeune a Madrid, i nosaltres ens ocupem de la catalana. Entre uns i els altres, doncs, ens anem demanant més o menys exemplars.
Avui farem una pinzellada de tots els temes que inclou el llibret, que són 7, però bàsicament tractarem, doncs, un petit ésser humà, és l'apartat primer, l'avortament, diagnòstic prenatal, l'assistència mèdica a la procreació, el diagnòstic preimplantatori, després vindria la investigació amb embrions i l'eutanàsia, són els temes que inclou el llibret.
Sí, vostè sap que vostè m'havia demanat que parléssim dels embrions, de l'estatut de l'embrió, etc. I, clar, com que nosaltres vam presentar això fa 2 dies, penso que podríem parlar de l'embrió precisament utilitzant aquest llibret, i així, a més, en parlem.
Hem de donar una bona notícia. Em sembla que regalem uns llibrets, que gràcies a l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Sí, nosaltres en posem a disposició de vostè 50 exemplars.
50 exemplars.
Sí, si la gent en vol més, ens els poden demanar i els hi farem arribar. Doncs però hi ha preu de cost.
Sí, que són 3 euros, que és un preu
sí, és
bastant
assequible. Molt barat, sí.
Doncs que ens truquin a Ràdio Estel, que marquin el 93-409-2770, 93-409-2770, el contestador 93-409-2777 i el correu electrònic personaivida@radioestel.cat. Doncs comencem parlant de l'embrió i li pregunto, l'embrió és només una massa de cèl·lules? No.
Evidentment, l'embrió no és una massa de cèl·lules exclusivament. L'embrió són les primeres fases, en aquest cas, de l'ésser humà, i comença a ser embrió ja amb la primera cèl·lula, amb el cigot, quan la fecundació de les 2 gàmetes, la que li ve de la mare i la que ve del pare, de l'espermatozou i l'òvul, doncs quan els pronuclis, és a dir, els nuclis de cada una d'aquestes cèl·lules que porten la meitat de la informació genètica del pare o bé de la mare, quan s'ajunten, ja tenim tota la càrrega genètica, tota la informació, i tenim un nou ésser humà que és independent de la seva mare, que viu d'ella, evidentment, que la necessita, és evident, però és un embrió amb la seva vida i amb un desenvolupament pel davant que depèn només d'ell, no depèn de la seva mare. Anirem veient com es va organitzant d'una manera ordenada, progressiva i regulant ell totes aquestes funcions, el mateix embrió. Inclús no només regula el seu desenvolupament, sinó que regula la fisiologia de la mare. Tots aquests canvis que hi ha en l'organisme femení estan motivats des de l'embrió.
Hem de destacar, doncs, la gran importància que el papa emèrit Benet XVI li va donar a la bioètica, no? Tot destacant l'encíclica Caritas in Veritate.
Bé, m'agrada que em digui això. Nosaltres hem presentat aquest llibret no pas com un llibret d'església, sinó com un llibret de divulgació científica. Però, certament, nosaltres som metges cristians, estem ara en una emissora catòlica i cal parlar d'aquestes coses. El papa Benet XVI, doncs, la seva encíclica Caritas in Veritate, certament deia que la bioètica és un camp prioritari i crucial a la lluita cultural entre l'absolutisme de la tècnica i la responsabilitat moral, i deia, en el qual està en joc la possibilitat d'un desenvolupament humà i integrat. És a dir, o ens fiquem en aquests temes o no ens en sortirem bé.
el vessant personalista, que és l'eix bàsic.
Evidentment, i ja havia començat el camí, bueno, ja havia començat el camí en papes anteriors, però Joan Pau II va ser d'una potència extraordinària amb la seva Donum Vitae, doncs també il·lustrava aquests temes, però ja abans Pau VI havia parlat, bueno, i podíem remuntar-nos que l'Església, evidentment, aquests temes no els ha deixat, però sí és veritat que Benet XVI ens ha encoratjat, i cada vegada que l'hem anat veient, jo l'he vist molt poques vegades, però cada vegada que l'hem anat veient des de la nostra associació, doncs ens ha encoratjat de seguir endavant en vistes a la construcció d'aquest món més just, no? Tenint en compte les particularitats de la transmissió de la vida humana, i que s'ha de respectar la vida de l'home des de la concepció fins a la seva mort natural.
Durant el programa d'avui farem una pinzellada, no, doctor, de cada tema.
Bé, tornant al llibretó, sí, perquè, de fet, nosaltres tenim aquest programa aquí, nosaltres vindrem cada setmana a parlar en el programa
Persona i Vida,
i vindrem a parlar dels temes de la bioètica, a part de temes de medicina general, que cadascú pot enfocar el seu, no? Però el que ens interessa bàsicament és la visió antropològica de l'home i explicar la bioètica, posar-la a l'abast de les persones. Sí. Llavors, quan havíem de parlar nosaltres de l'avortament, que hem de parlar de les cèl·lules mare, de les clonacions, de les diferents maneres d'intervenció amb una dona embarassada perquè pugui tenir fills, clar, totes aquestes coses s'han d'explicar bé i s'han d'explicar que allà no és la dona que demana el servei la que mana, sinó que la vida que està més delicada en aquell moment és la vida embrionària o fetal. Això depèn del moment evolutiu de l'embaràs. Aprofito, perdó, per dir-li que l'embrió és aquella etapa que va des del primer moment a la cèl·lula inicial, al zigot, fins més o menys als 3 mesos, que podríem dir que tota l'organització tots els òrgans i les funcions d'aquella persona ja estan fetes, ja estan desenvolupades. I a partir de llavors ja parlem de fetus. Ja quan veiem un fetus ja veiem que allò és un home. Quan veiem un embrió veiem poques cèl·lules, però aquí aprofiten alguns per parlar de la massa de cèl·lules que vostè deia. Però jo diria, si vostè agafa un tros de fetge i el passa pel túrmix, això també és una massa de cèl·lules, però no són una massa de cèl·lules que tinguin una orientació cap a un desenvolupament, que tinguin una organització com a organisme independent, no són una massa de cèl·lules que crea una resposta a la mare, etcètera, etcètera, tot això que anirem veient, no?
Al manual de bioètica dels joves, aquest manual, hi ha una part de text i una part d'il·lustració, que hi ha, doncs, dibuixos molt aclaratoris que realment acompanyen, doncs, tot aquest text, no? Aquest, els terminis de l'avortament a l'estat espanyol, hi ha una explicació. Parlem ara del punt número 2, que és l'avortament. M'agradaria preguntar-li si existeix un dret a l'avortament.
Bueno, això és el que ens han volgut fer creure aquí a Espanya, no? De fet, la reforma de les lleis ha estat en aquest sentit. La llei que teníem de l'any 85 despenalitzava l'avortament. Despenalitzar vol dir no penalitzarem a les persones que no han intervingut en aquests casos. Pam, pam, pam. El primer cas era que hi hagués una violació, el segon cas que hi hagués anomalies físiques o psíquiques del fetus, i el tercer cas que això pogués interferir en la salut psíquica de la mare. Clar, els dos primers que he anomenat són molt escassos i són anecdòtics, gairebé el 100%, el 98%, sinó el 99% dels casos passaven al tercer supòsit. I pensi que no estem parlant de números petits, estem parlant del voltant de més de 100.000 avortaments.
100.000 avortaments.
100.000 avortaments, dels que anomenem quirúrgics. Quirúrgics. Quirúrgics vol dir de quan el fetus, de l'embrió, o el fetus ja està ben implantat a la matriu. Però precisament el que vull destacar avui és aquells avortaments que ja es fan de manera
rutinària
i que de fet es diu els quirúrgics, l'avortament ja ha disminuït des de que hi ha la píndola de l'endemà, posem per cas. Bé, des de que hi ha la píndola de l'endemà hi ha menys avortaments quirúrgics, però no menys avortaments químics. Què vull dir amb això? Fent referència a la història de l'embrió, tiro una mica endarrere el que hem parlat abans, hem començat amb aquella primera cèl·lula, el cigot, que neix, per dir-ho així, apareix normalment a les trompes i ha de recórrer un camí aquest embrió encara no enganxat a la mare, flotant dins dels seus òrgans, fins que arriba a la matriu i nia, no? Fins que es crea la placenta. Clar, han passat al voltant de 2 setmanes, i aquestes 2 setmanes avui dia en diuen alguns, no és embrió, és un preembrió. Serà embrió el dia que ni. Home, no té cap sentit, perquè tot allò que dèiem de la unitat d'aquell organisme, de la direcció que porten al seu desenvolupament, de la interferència amb la mare, tot això ha començat des del primer dia. Des del primer dia. I llavors, clar, avui dia hi ha un interès en parlar del preembrió i de fer entendre que no val gens la vida en aquells moments, perquè si això ho arribem a acceptar com a societat, doncs tenim a disposició uns embrions que podrem fer-ne ús.
Això és molt greu.
Clar, que ho anirem veient al llarg d'aquesta xerrada. Si tenim temps, clar, els podem vendre, els podem comprar, els podrem niar amb una altra persona, els podrem investigar amb ells, els podrem fer peces per mirar aviam si en neixen d'altres. M'entén? És a dir, que si aconseguim tornant a l'avortament que ara vostè presentava, si es fa un microavortament, és a dir, si actuem no tant sobre la matriu de la mare, sinó unes condicions químiques o citològiques que impedeixin el seu niament quan ja ha estat format aquest embrió, estem fent un avortament també, un microavortament. Bé, i això és el que fan els dispositius moderns. Per exemple, els DIUs, que ja fa molts anys que funcionen, en gran part funcionen així. La RU, és una pastilla avortadora, actua en aquest moment i quan està recent niat l'embrió. La píndola endemà, sobretot, quan actua, acabem per no saber si està actuant d'una manera abortiva o una manera que ha impedit l'ascens de l'esperma.
Bé, doctor Darqué, avui fem doncs una petita explicació de cada tema i en propers programes entrarem en més detall. També va venir el doctor García Faria, va venir fa unes setmanes, ens va parlar de l'avortament.
Bé, tot això volia dir-ho, perdoni que m'hi hagi estès, perquè aquests 100.000 avortaments llargs que hi ha actualment quirúrgics es queden curtíssims amb la realitat quan hem de començar a sumar els avortaments produïts, per exemple, per la píndola d'endemà, que es recepta en els CAPs i en els hospitals amb normalitat.
Doctor Darqué, fem una petita aturada per donar el contacte, que segur que als oients ja els hi entren preguntes i dubtes.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Avui dimecres al Persona i Vida tenim el doctor Arcadi Darqué, secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya i pediatre. Estem fent una petita explicació, molt petita, del manual de bioètica dels joves. Parlem una mica del diagnòstic prenatal, és el punt número 3 del llibret. Primer de tot, a grans trets, què és el diagnòstic prenatal, doctor?
Bé, serien aquells exàmens que es practiquen per la detecció precoç de malalties amb malformacions del fetus, no? Quan una dona queda embarassada, avui dia vol saber com tinc el meu nen. I l'obligació del metge és també dir-li com està el seu nen, el seu fill, en la seva panxeta. I llavors, aquest diagnòstic prenatal precisament va buscar les malformacions, les deficiències genètiques. Bé, bàsicament podríem parlar d'un triple screening que es fa a la sang, on es miren les hormones o on es miren algunes proteïnes que estan segregades pel fetus, la ecografia i l'amniocentesi, bàsicament les dues primeres, el triple screening i l'ecografia, és a dir, són maniobres no cruentes que es practiquen avui dia. Però vull destacar d'això que, tot i que el diagnòstic prenatal és una qüestió obligada pel metge i en la mesura de que puguem saber per tal de millorar la vida o intentar pal·liar aquells problemes que ens puguem trobar durant l'embaràs, el que no pot servir és per dir aquest que sembla que pot ser un discapacitat, l'eliminem. Poso, per exemple, la síndrome de Down, la trisomia 21. Precisament la trisomia 21 va ser descrita per el professor Jerome Lejeune. I la trisomia 21, doncs, escolti'm, és que es dona un cas cada 600 nascuts vius, o s'hauria de donar...
El tant per cent és elevadíssim, és un 96% dels fetus detectats són avortats.
És que avui dia... Vostè miri pel carrer, no veiem síndrome de Down. Acabo de rebre una a la consulta, és una curiositat rebre un síndrome de Down avui dia, i, escolti'm, els pares m'explicaven el calvari que han hagut de passar per justificar que volien tirar endavant aquell embaràs.
Els hi posaven inconvenients.
Els mateixos metges, les infermeres, la societat, els amics, el treball. No s'ho pot imaginar. Això se'n diu, com se'n diu? Eugenèsia. Uh-huh. Estem volent que tots els individus de la nostra espècie siguin el millor de lo millor de lo millor.
Programar-los com un robot.
Això pels nostres fills. Clar que si trobem que aconseguim programar uns altres que ens serveixin pel treball, també els voldrem. I també s'estan fent esforços en aquest sentit.
Doncs és el punt número 3, el diagnòstic prenatal. Tots aquests oients que vulguin el llibre, doncs que ens truquin. I si no, doncs que s'adrecin a l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, podran aprofundir en totes les temàtiques que anem tocant avui, grans pinzellades fem, perquè realment no dona temps de molt més. Parlem ara, doncs, del següent punt, hem parlat ara del diagnòstic prenatal, és l'assistència mèdica a la procreació.
Sí, tema molt important també. Bé, si hi ha una parella que és infèrtil, que no té fills, s'haurà d'estudiar la seva infertilitat i s'hauran de buscar solucions a la infertilitat. El que es fa avui dia moltes vegades és ja prescindir d'aquests estudis i anar directament a un embaràs buscat d'altres maneres, no seguint el procés normal de la fertilització humana. Bàsicament parlaríem de la inseminació artificial i de la fecundació in vitro. I això s'hi troben moltíssimes persones que avui dia ja arriben tard a la paternitat, especialment dones.
Hi ha més centres també de fecundació in vitro.
Clar, és un negoci importantíssim. Pensi que abans les dones tenien fills als 20 anys, ara de vegades comencen als 35-40, i llavors la fertilitat és molt baixa i aconseguir una criatura d'una manera natural és molt difícil. Llavors arriben aquestes tècniques que, clar, són molt discutibles totes elles. La inseminació artificial, el que es faria és recollir l'esperma i introduir-lo directament a la dona perquè tingui un fill, i la fecundació in vitro, que es miraria, és d'obtenir les gàmetes, tant la masculina com la femenina, mirar que fecundessin al laboratori, i llavors incorporar-lo amb una dona que pot ser la mare d'aquestes cèl·lules o no, que pot ser una dona portadora, que pot voler en el fill o no en el seu futur, etc etc. Li diré que aquesta fecundació in vitro avui en dia resulta que de 17 embrions aconseguits en neix només un. Els altres,
percentatge baixíssim,
moren o acaben en el congelador, que vol dir també morir a la llarga.
El temps ens passa molt ràpid, doctor. Hauríem de fer, doncs, parlar breument del punt número 5 i en propers programes aprofundirem més en totes aquestes temàtiques que són molt interessants, que segur que als oients també els entren dubtes quan ens van escoltant.
El punt número 5 és el del diagnòstic preimplantatori, no?
Sí.
Bé, aquí és un altre filtre...
Que apareix la figura del bebè medicament.
Efectivament, però ja sense parlar del bebè medicament també. Dic, quan una vegada que hem creat els embrions, quins d'aquests són els que ens interessen? Clar, ens interessarà que sigui més guapo, que sigui més alt, que sigui més fort, que sigui més ros, que sigui més... el que sigui home, el que sigui dona, el que no tingui una malaltia. Això és el diagnòstic preimplantatori. I va absolutament unit a tots els temes de la fecundació artificial. Per què? Doncs perquè un cop entrat el que voldrem serà el millor. És que és la lògica humana. I quan estem escollint el millor, estem rebutjant els pitjors. Tots els altres, no diré els pitjors, tots els altres.
Cal, doncs, estudiar-ho bé i analitzar-ho abans de prendre decisions.
Farem el que podrem el temps que estiguem aquí en el programa de Persona i Vida per tal de fer aquestes coses assequibles a tothom.
Doctor Arcadi d'Arquera, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vostès els agraeixo. Els agraeixo. Gràcies.
Que vagi bé. Moltes gràcies a tots els oients per la seva atenció i per la seva companyia. Us hem estat doncs, fent costat des de les 6 de la tarda al control tècnic amb Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión, que acabin de passar una molt bona tarda i tornem demà, quan passin 5 minuts de les 6, al Persona i Vida, per parlar de medicina demà. Adéu-siau.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.